Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 1 d'agost del 2020. I posem punt i final a la temporada. Arribem a l'agost d'aquest 2020, després d'un any on han estat protagonistes les males notícies. Sens dubte, i tot i que ens vam resistir a parlar-ne en un principi, la Covid-19 ha estat protagonista indiscutible. De fet, amb el confinament ens va obligar a muntar un estudi improvisat a casa per tal de poder seguir explicant-vos tot el que passava. La Covid ens ha afectat de moltes maneres i també en la manera de fer la ràdio. Abans també us vam explicar les conseqüències del temporal Glòria a la comarca, o que Falset va acollir la celebració del Congrés d'Unió de Pagesos el passat mes de febrer. També a finals de l'any passat van viure les eleccions generals espanyoles, que a la comarca va guanyar Esquerra Republicana. Vam parlar del nou mapa eòlic i, com no, vam seguir parlant del riu Siurana i tota l'actualitat que se'n deriva. Ha estat un any molt intens i creiem que ens hem guanyat unes setmanes de vacances. Abans, però, ens queda l'informatiu d'avui, en què entrevistarem a la darrera representant dels grups polítics en presència al Consell Comarcal del Priorat. Avui tindrem amb nosaltres a Maria Jesús Sánchez, del grup Candidatura de Progrés. Així mateix també repassarem el ple de l'Ajuntament de Falset del passat dimecres i us explicarem com va anar la visita del conseller Puigneró a les obres de desplegament de la fibra òptica a la comarca. Setmana de visites de consellers, i és que ahir també va visitar a Scala Dei la titular de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, per avaluar l'estat de les obres de rehabilitació de l'església i el claustre major i les noves restes arqueològiques que s'hi han trobat. Així mateix, avui també parlarem de la Creu Roja del Priorat, que avui celebra una jornada de portes obertes, així com també de la nova campanya de sensibilització alimentària i consum de proximitat que impulsa el Consell Comarcal del Priorat. Acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica que ens farà l'Enric Massip. Comencem! I acabarem la roda d'entrevistes amb els portaveus dels diferents partits polítics amb representació al Consell Comarcal del Priorat amb la visita de la portaveu del grup Candidatura de Progrés, la senyora Maria Jesús Sánchez. Bon dia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta, i com ja han fet amb tota la resta de portaveus que han passat per aquí, és sobre com heu viscut i esteu vivint la pandèmia de la Covid-19.
Bé, el tema de la pandèmia del Covid-19 jo crec que és un capítol excepcional, bueno, la veritat és que difícil, no? És a dir, algo mai viscut per ningú, vale? Llavors et passa que d'un dia per l'altre entres en una situació límit de salut en la qual doncs, mesures molt excepcionals i en la qual doncs, els municipis del Priorat, molt petitons, amb una gestió d'aquestes de petita, també doncs, han hagut de fer front a aquesta magnitud de salut que hem viscut tots i totes, no? I que estem vivint, val? No ens podem relaxar, sobretot. Però, clar, quina ha estat la dificultat? Doncs, primera, la incertesa. El fet de que els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, la gran incertesa els ha portat a molts nervis, a estar molt fora de casa, a gestionar una situació inverosímil que sembla treta d'una pel·lícula de ciència-ficció, d'acord? Per cuidar la població, per realment posar tots els mecanismes en marxa municipals per controlar tot això, a més amb l'agreujant que el Priorat és una comarca molt envellida. Bé, això era el tema de l'envelliment, el tema de la gent gran, era una de les persones de més de risc, no? Hem de comptar que al Priorat hi ha dues residències d'avis, una està als Guiamets i l'altra està a Falset. Primer que tot, vull felicitar a tots els sanitaris i sanitàries que han estat al capdavant dels CAPs que tenim a la nostra comarca, dels consultoris mèdics, si han pogut estar treballant, que aquesta no la sé i preferiria no assegurar-ho, però simplement...
Doncs, no, tot... de fet, crec que es va centralitzar tot als CAPs,
no?
I els consultoris van quedar tancats.
Vale, doncs llavors, és a dir, tot aquest personal mèdic que ha estat des dels CAPs i tot aquest personal mèdic i d'assistència a les persones que han estat a les residències han estat a primera línia, han estat cuidant els nostres avis i àvies, deixant les famílies, igual que els sanitaris, i de la mà doncs, tota la part, tots els ajuntaments també doncs, El que més greu em sap, doncs, que tota aquesta guerra de salut tan bèstia hagi acabat amb una guerra de banderes, de politiqueo, en el qual jo penso que això s'havia de deixar a un costat i prioritzar la salut. Vale? És el que jo he trobat en falta. Uh-huh. He sentit companys i companyes, no?, que es queixaven també una mica de que als ajuntaments se'ls ha vingut una miqueta que se'ls anava donant la informació, però que, per exemple, plans que havien d'elaborar des dels propis ajuntaments, protocols, doncs que costava que vinguessin definits, i llavors també doncs, això ha sigut una tasca molt més afegida. No? I clar, des de cada ajuntament el que s'ha volgut protegir al màxim és a la població. És cert que es va fer una crida al tancament a que no vingueu al Priorat perquè som una població de risc. També s'han fet campanyes després de que podeu venir al Priorat. Es pot venir al Priorat, el Priorat és una terra molt maca, però, si us plau, amb molt de control, amb molta precaució, tothom el que vingui a visitar-la no massifiquem. Tothom sabem què hem de fer per estar a la comarca. Segurs i segures. Per tant, hem d'anar fent... I si tenim dubtes, ho consultem, que no passa res, però no ens la podem jugar. Per què? Doncs perquè després de tota aquesta part sanitària hi ha una part molt important, que és l'econòmica. És a dir, si a poc a poc hem anat caminant de manera que les empreses han anat obrint a poc, han anat prestant serveis, que no estem ni molt menys al 100%, doncs anar enrere econòmicament pot ser un catacrac molt bèstia, i si a més anem enrere vol dir que anem enrere en salut. Per tant, des del nostre grup demanem molta precaució. Els brots ara són molt perillosos perquè ara és quan més contacte tenim amb la gent, amb aquests sopars que volem fer entre amics, perquè tenim la necessitat de comunicar-nos. Aquestes trobades, amb molta precaució, molta higiene i sobretot pel bé de la comarca, de la salut.
Ara mig ho deies, no? Bueno, mig no, ho deies del tot. Hi ha hagut una descoordinació entre administracions?
Bé, jo no he estat a la gestió d'això. O sigui, la gestió d'una pandèmia d'aquestes magnituds, a nivell d'ajuntaments ja ha sigut complicada, doncs imagina't a nivell de diputacions, generalitats o estat. És a dir, jo no la puc analitzar fredament perquè no tinc la capacitat per fer-ho. Sí que és cert que hi ha, com tu o com altres, no?, que realment ho sap, que realment els propis ajuntaments han patit en el moment de dir hem d'obrir la piscina, hem d'obrir això, hem d'obrir allò altre, què fem, com ho afrontem, tenim aquestes mesures que ens arriben, però clar, ho hem d'aplicar a la nostra realitat. És a dir, és possible que hi ha hagut descoordinació, però si hi ha hagut descoordinació, possiblement hi ha estat doncs, per la greuge de la situació. És increïble. O sigui, jo no, si t'ho pregunten, això, mm-hmm, sense que passi aquest Covid-19,
no,
segurament que no.
De fet, a principis d'any ningú s'ho hagués imaginat.
No, per això et dic que realment jo entenc que tothom des del seu àmbit doncs, ha intentat actuar bé pel bé comú de la ciutadania, des de qualsevol dels àmbits.
Just abans que la Covid-19 ens paralitzés, la comarca tenia diversos reptes i un dels més importants era fer front al despoblament. Segons el seu grup, com hem d'agafar aquest problema?
A veure, el tema del despoblament no és un tema nou. Sí que és cert que en els anys cap aquí, doncs això no ha d'agafar amb força les agendes polítiques, o com a mínim com a titulars. ¿Vale? Es comença a parlar molt del despoblament. Vull remarcar amb les xifres, perquè ens en fem una idea, doncs que el Priorat l'any 2010, en una comarca que teníem 10.145 habitants, estem parlant que el 2019 som 9.200, uns 900 i pico habitants menys en 10 anys. Per tant, és claríssim que la comarca del Priorat és una de les que més despoblament està patint del camp de Catalunya, perdoneu, i de les que més pateix, i de la que més pateix del Camp de Tarragona. També l'altre dia vaig veure una notícia en la qual el tema de la natalitat, d'aquesta baixa natalitat que preocupa, no?, amb la xifra de 37 naixements al 2018, 43 al 2019, nens i nenes, no? Llavors, clar, aquí el que sí que hi ha d'haver és una implicació en primera línia, és a dir, com a prioritari des dels àmbits de la Diputació de la Generalitat, és a dir, la comarca del Priorat, són municipis petits que fer front a un despoblament, la comarca com a tal, ha de donar la mà a les administracions i les administracions han de posar a la primera línia de la seva agenda política. Mesures que nosaltres creiem que són molt importants i que el que farem és anar a definir-les una a una, no? La Generalitat creiem que ha d'elaborar un estatut singular per municipis de menys de 5.000 habitants, que l'objectiu de tot això és facilitar adaptar la seva administració dotant de majors competències per donar resposta davant de prestació de serveis bàsics, d'acord? Com a part 2, que se n'ha parlat molt, l'habitatge, l'arrelament a la comarca. Hi ha d'haver un equilibri i s'ha de donar arrelament però tenim un problema de que no tenim oferta d'habitatge, tenim moltes vivendes que es poden utilitzar per ús turístic, no? Els famosos Airbnb o etc. Evidentment, la comarca del Priorat, en el seu volum econòmic, doncs, l'enoturisme és una part molt important i llavors això fa que l'oferta turística creï, ja la demanda creix, per tant, els propietaris els deu venir més bé econòmicament fer allotjaments d'aquest estil i no dedicar-los a vivenda habitual. Però, per tant, com que hem de provocar arrelament a la comarca, és importantíssim que des de la Generalitat s'activin els plans de rehabilitació de l'habitatge rural, vale? Per nous pobladors i noves pobladores. Llavors també el que és necessari és que cada ajuntament també fem els deures, és a dir, un estudi de l'habitatge en el qual sapiguem quants habitatges tenim a cada municipi. En concret, jo soc regidora de l'Ajuntament de Falset, doncs per exemple, a Falset, quantes cases, quantes són segones residències, quantes són Airbnb, quantes són turisme rural, és a dir, d'alguna manera fer tot aquest control perquè es puguin desplegar plans, no? Ara una cosa que ens ha descobert el Covid, no? És que la zona més segura i les zones més agradables per viure-hi en aquests moments, doncs, són les zones rurals, no? Uh-huh. Doncs potser si tinguéssim uns plans ja d'habitatge avançats provocaríem que la població augmentés. És importantíssim una bona política d'habitatge per provocar un arrelament a la comarca, però no només amb això en tenim prou. Necessitem uns serveis sanitaris adaptats, d'acord? És a dir, ho he dit moltes vegades com a regidora, ara ho dic com a consellera, la comarca té més necessitats d'atenció sanitària, la demanda ha augmentat, des de fa molt de temps que ho dic, el cap de Falset està en una situació de que, tot i que el seu personal sanitari fa la seva feina excel·lentíssimament bé, els serveis són els que són i li poden donar el que poden donar. Estem a l'espera encara d'una sala de rehabilitació com es mereix la comarca, entre altres aspectes. Per tant, això també ha d'anar en consonància, juntament també donar força al cap de Cornudella i als consultoris mèdics municipals, que l'atenció a les persones grans i a les persones que viuen als municipis també hi ha de ser. Per altra banda, l'impuls de l'escola rural al territori. Hem d'evitar tancaments d'escoles. Si una escola es tanca, un poble es mor. D'acord? Per tant, hem d'augmentar línies formatives, tot i que sabem que a l'Institut Priorat ja hi ha una línia més formativa, ja s'ha augmentat, s'ha de seguir augmentant aquesta línia formativa, per tant, que els joves es formin a la comarca i puguin acabar tenint també, evidentment, molt laboral per quedar-se uh-huh. a la comarca.
Sí, però probablement, no és tant el problema de la línia formativa, d'augmentar les línies formatives, per exemple, a Falset, mm-hmm. sinó que el problema és que els nens no es matriculen a les escoles més petites, no?
Sí, evidentment, tot això són campanyes que també s'han d'anar treballant, és a dir, la sensibilització aquesta de que inclús cada municipi també ha de fer la seva pròpia campanya, d'estar en una escola petita, doncs també és molt important. A Cornudella mateix no s'està practicant un batxillerat a l'Institut de Cornudella, sinó que s'acaba a quart d'ESO, per tant, ampliar més aquesta línia formativa i que la gent no s'hagi de desplaçar cap al Baix Camp o cap a la zona de Falset. No sé si hi ha algun cas que realment baixa de Cornudella a Falset, a l'institut, però realment tot això ha d'augmentar perquè la gent se quedi més al territori i sobretot és el que tu dius, les escoles petites s'han de fomentar i no s'han de centralitzar, és a dir, doncs, engrandir la de Falset o engrandir una del Baix Camp, no? És a dir, si el que hem de fer és que tots els municipis doncs vagin agafant més força amb el tema de les escoles. Altra cosa molt important, no? Hem vist molt aquest temps, no? Aquests 2 mesos i mig, 3 mesos, 4 de Covid, com el teletreball, una cosa que s'estava implementant a poc, ha sigut a lo bèstia.
Ha sigut essencial.
Essencial, vale? I que continua sent essencial en molts àmbits, val? Amb reunions telemàtiques, amb que hi ha empreses que encara fan tours, per tant, és importantíssim una gran connectivitat i eliminar les zones d'ombra de telefonia mòbil. És cert que la Generalitat està fent els desplegaments de fibra òptica per les comarques.
Just aquesta setmana hem tingut el conseller.
Exacte, d'acord, és cert, però no n'hi ha prou. És a dir, mireu quin munt de punts hem anat anomenant, quanta feina no té la Generalitat, quanta feina té les diputacions, quanta feina té l'Estat, perquè també a les zones de vacies, no? Que diuen de l'Espanya vacia, doncs també fixeu-vos quina gran problemàtica estem vivint aquí al Priorat. Després també a nivell de generació, de Generalitat, Diputació, Consells, Ajuntaments, hi ha d'haver estudis i mapes d'infraestructures de mobilitat, de telecomunicacions, de recursos energètics, hidrològics, és a dir, jo poso per exemple el cas del municipi de Falset on soc regidora. Hem de saber fins on podem augmentar amb els serveis bàsics que nosaltres tenim per recepcionar gent, perquè si treballem durant anys, perquè això són projectes anys vista, dècades, d'acord? Si es van posant realment recursos en primera línia, això en un temps, si la feina està ben feta, hem de saber cada municipi què és el que pot recepcionar també, perquè hi ha uns serveis bàsics en els quals també doncs se'ls ha de donar cobertura. Per tant, fixeu-vos en el tema del despoblament, quanta feina hi ha a la comarca, i que també entenc que des de cada municipi doncs això genera inquietud, no? Sobretot aquests petits que van perdre l'escola.
Abans parlàvem una mica, bueno, has mencionat una mica l'activitat econòmica. El turisme s'ha convertit en una de les activitats econòmiques principals en aquesta comarca, tot vinculat sempre al sector de la viticultura, etc. Quina és la direcció que ha de seguir el model turístic de la nostra comarca?
Mira, està clar que el que hem de fer és tothom que sumi als projectes que la comarca està liderant. És a dir, nosaltres som una comarca en la que la nostra part essencial és el paisatge, d'acord? Evidentment hem de girar entorn a aquest paisatge. Parlem de que quan vam ser atorgats amb la Carta del Paisatge, treballant per acabar la primera fase de la Carta Europea de Turisme Sostenible i la proposta de la segona. Des del 2006, si no m'equivoco, crec que és el 2006, és quan Prioritat comença a treballar en tot el projecte cap a la UNESCO. És a dir, tota la comarca del Priorat gira entorn al seu paisatge, la seva cultura, la seva gent. Per tant, el que hem de fer és seguir en aquesta línia, d'acord? Però sobretot hem de convertir el Priorat en un Priorat de masses, perquè és preocupant, per exemple, els àmbits de Siurana. En el tema del confinament hem vist, no?, com el Toll de l'Ou passava a ser una platja de Salou. Jo
sí, bueno, tant el Toll de l'Ou, com els Tollets, de Capçanes, o l'embassament dels Guiamets, sense anar més lluny.
Exacte, han sigut els tres punts calents. Per tant, és evident que el que hem de fer és un turisme sostenible, això ho tenim tots, com a mínim el meu ambient en el que em moc, i jo com a persona que vinc del turisme, a part del dia a dia, però tinc un negoci del món de la restauració, i la veritat és que hem de girar entorn a la comarca i sumar els projectes de comarca.
Com està, aprofitant que vostè té un negoci de restauració, com està funcionant la represa de tot el món del turisme i la restauració?
Doncs és un dia a dia. És un dia a dia molt, molt, molt marcat. És a dir, allò de la planificació no existeix. Avui pots obrir, has vist les notícies, no hi ha cap rebrot, demà podràs tornar a obrir. Has de controlar molt el tema dels estocatges, perquè recordo en el sector de la restauració on estic jo i dels companys i companyes de la comarca amb els que tinc contacte, que ens va enganxar amb totes les compres fetes, amb tots els congeladors a petar, amb tot el tema dels envasats al buit en marxa, perquè ens van amb tot.
Era just abans de la campanya de Setmana Santa.
Exacte, a més ens va enganxar en aquest ritme que estàvem fent rebost per afrontar una setmana molt dura aquí a la comarca. És un dia a dia. El que sí que veig és que jo, per exemple, en el meu establiment i els companys i companyes amb els que parlo, doncs som molt insistents en les mesures de seguretat que hem d'aplicar per la seguretat de tots i de totes, és a dir, rentar-nos les mans, la normativa establerta en cada un dels espais, el tema de que no pots circular si no portes la mascareta posada, és a dir, les distàncies, el tema de que si tens símptomes ja no entres, això també està dificultant la nostra tasca a diaris, com si es difuminés. I et sensibilitzes molt amb el personal que ha estat en ple confinament al peu del canó, perquè de vegades tu vas a atendre una persona i estàs a molt poca distància i dius, i si té símptomes de Covid que jo no sé? Clar, jo tinc una família, no? És una miqueta, realment en la teva pròpia pell comences a pensar allò que pensen els sanitaris i les sanitàries, no? I la veritat és que ara mateix la comarca és un dia a dia, els restaurants com el meu, doncs, estem funcionant prou bé, no estem en una zona en la qual el turisme, doncs, s'ha notat, però sí que és real que la dificultat dia a dia és alta.
La pandèmia també va paralitzar la taula del riu Siurana. Sembla que aquest és un problema que no s'acaba de trobar la solució i que està com estancat.
Bé, és un tema important per la comarca, és un tema que la comarca, el Consell Comarcal, ha d'estar al capdavant de defensar els interessos de la nostra comarca. Les necessitats hídriques han canviat, el consum d'aigua ha canviat, i per tant la comarca avui té unes altres necessitats que no tenia quan tot això dels usos de l'aigua doncs es va iniciar, no?, entre les dues comarques del Baix Camp i del Priorat. Jo recordo que per pròpia iniciativa vaig voler assistir a una de les comissions d'agricultura, de medi ambient, no recordo ben bé com era la convocatòria, al Parlament de Catalunya, en la qual es parlava i es tractava directament del tema del riu Siurana. Recordo que hi havia l'exposició dels de l'ACA, del representant de Riu de Canyes, i la veritat és que un dia una cosa, l'altra i l'altra. Em vaig posar les mans al cap. Poc després es va constituir la taula del Siurana, menys mal. Crec que això és necessari, una taula on hi hagi negociacions, on hi hagi debat, on cadascú hagi de defensar els seus interessos, i crec doncs, que a veure què passa. El temps va passant, la problemàtica hi segueix sent. Espero, demano al president i al govern del Consell Comarcal que facin la seva feina en això. N'estic convençut que ho faran, si no des de l'oposició doncs ens tocarà doncs, veure què passa. De moment hem de deixar temps, però evidentment suposo que també defensaran tot aquest interès per la comarca.
Un altre tema que hi havia sobre la taula, i tot i que no afecta directament a la nostra comarca en si, és el nou mapa de projectes eòlics que n'hi ha projectats diversos a les comarques veïnes. Com creu que ens pot afectar això?
A veure, com tu dius, són comarques veïnes i això afecta molt. És a dir, afecta molt a la pròpia comarca, perquè el model eòlic el que acaba fent és les posen lluny del consum, et venen, te'ls planten a la comarca o als voltants en aquest cas, en aquesta fase que estem parlant ara, i el que fan és una destrossa del paisatge increïble. D'acord? És a dir, com en el moment d'implantar aquests molins, doncs el paisatge queda greument afectat. D'acord? A veure, jo crec que hi ha models alternatius, segurament, jo no n'he fet l'estudi, però segurament que qui ho ha de fer hi ha models alternatius com perquè haguem de tenir els ventiladors aquests posats al costat de la comarca, una comarca que com deia, era singular pel seu paisatge a nivell mundial, doncs evidentment hi ha d'haver fonts d'energies renovables, que a més és el que volem, és a dir, quan parlem d'un territori sostenible, quan parlem del tema del medi ambient, el que volem ser és que també amb el tema d'energies han de ser renovables, però clar, cal que siguin els molins. Segurament hi ha alternatives. L'altre dia sentia alguna entrevista d'algun conseller que deia, doncs, crec que era del president, quan parlava de les plaques fotovoltaiques, no? Doncs evidentment doncs, ha d'haver altres alternatives i que no acabin agreujant el nostre territori. Sobretot hem de preservar un dels valors que és, com he dit abans, el nostre paisatge. D'acord? Estem treballant des del 2006 amb el tema de reconegut a nivell mundial i comencem a veure si ens posen molins a la perifèria. Però també no sé fins a quin punt podem fer pressió, és a dir, si això és un model ja imposat, no ho sé, això ho haurem d'anar veient i ho haurem d'anar seguint.
Al Consell Comarcal, ara li faré una pregunta que li vaig fer l'altre dia al Miquel, perquè és l'altre conseller comarcal que està a l'oposició. Com s'hi senten a l'oposició? És difícil treballar al Consell sent una oposició tan petita i on la majoria és tan gran i tan clara?
És que directament no treballes. Estàs a l'oposició, més oposició que et puguis imaginar. És a dir, jo de totes maneres, abans del Covid, consellers i conselleres, vaig comentar-ho a petit comitè, el president sí que ho sabia de primera mà, el president del Consell Comarcal, en la qual jo vaig elaborar per pròpia iniciativa un tema en el qual volia que es treballés, vaig muntar una jornada, ja direm el que és en aquests moments, no cal dir-ho perquè no l'he pogut executar, i ho vaig fer des de l'oposició perquè em veia la necessitat. El Xavi em va fer una reflexió, el president, si un vol treballar estigui d'on estigui, ho pot fer. Sí i no, és a dir, quan s'està, jo perquè en tenia les ganes de treballar aquell tema, però quan s'està a l'oposició, en el moment que simplement vas a la Junta de Portaveus, si ets el que ha d'anar a la Junta de Portaveus, en aquest cas sí, perquè els que estem a l'oposició és un i un, s'ho xupen tot directament, perdoneu l'expressió, però ens ho passem tot, doncs a la Junta de Portaveu, vas als plenaris, poca cosa més, vas a les comissions, pots dir la teva, però evidentment quan tu saps que hi ha una majoria aplastant, l'oposició doncs, pot dir la seva, pot tenir inclús dret a la pataleta en el moment que l'hagi de tenir, perquè ho ha de fer, perquè hem de fiscalitzar el que sigui necessari, però realment el Miquel i jo poca cosa podem fer. És que ni que ens unissim a treballar plegats, o sigui, no tens cap tipus de força, per tant, ells fan via directa.
Bé, doncs, moltes gràcies, Maria Jesús, com sempre, un plaer tenir-te als estudis de Ràdio Falset.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Ajuntament de Falset va anunciar aquest divendres que el Departament de Salut ha confirmat un brot familiar de 3 positius de Covid-19 a la capital del Priorat. Segons Salut, és un brot controlat que manté les persones positives en aïllament, així com també 4 persones més que es troben en seguiment per detectar si desenvolupen símptomes. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, feia de nou una crida a mantenir l'alerta i a complir les mesures de seguretat.
L'únic que demanem des de l'Ajuntament i que recordo i que doncs, s'ha de fer és doncs, la higiene, la mascareta, les distàncies socials i, per dir-ho d'una manera, doncs, escolta, doncs, ja tindrem més, ja tindrem moments per poder fer més, més contacte social o tindrem més reunions socials per poder celebrar més coses, ja quan arribin moments més fàcils o no tan complicats com ara, doncs ja ho farem. Amb això el que demano és doncs, que bueno, la gent no baixi la guàrdia, sobretot, estigui molt alerta, prengui les precaucions que ha de prendre, sobretot amb el tema de les mascaretes, amb les terrasses dels bars també, que compleixin la norma que hi ha, el jovent o la gent que també compleixi el distanciament aquest social mínim que es demana i que estiguin amb mascareta, la prohibició de botellons a tot el país és a tot el país, és aquí també, és a tot arreu. Per tant, demanem doncs, que durant aquest temps intentem complir al màxim aquestes normes i llavors serà molt més fàcil doncs, que ens en puguem sortir i sense tindre que anar a mesures més dràstiques que són mortals, que serien mortals a nivell tant econòmic com social.
L'Ajuntament de Falset va aprovar el passat dimecres la suspensió per un any de les llicències per a la instal·lació de tanatoris i sales de vetlla a les zones considerades Ciutat Jardí o Bloc Aïllat pel POUM. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, va explicar en declaracions a Ràdio Falset que aquesta suspensió està motivada arran del moviment veïnal originat al voltant d'aquesta qüestió, el qual ha presentat fins a 769 signatures i diversos escrits a l'Ajuntament.
L'equip de govern, vist el moviment que hi ha hagut veïnal i vist la disconformitat i l'entrega de les firmes, que van ser quasi unes 700, sí, vora les 769 firmes, més tot un conjunt d'escrits i per les xarxes i tot, doncs evidentment el que va fer l'equip de govern, com no podia fer d'altra manera, és escoltar i escoltar la veu d'una gran part del poble i llavors doncs, prendre's un temps de reflexió per poder encarar aquesta situació, aviam què és el que fem.
Brull va explicar que el 2016 es va aprovar una modificació del POM que era molt genèrica i que permet construir aquests equipaments en llocs que potser no són els més adequats.
Entenem que es va fer d'una manera molt genèrica, es va donar molt, molt genèric. L'equip de govern no està en contra de que hi hagi més tanatoris, perquè això fomenta el que és la competència i llavors una competència amb els preus i un equilibri amb els preus, però potser es va fer d'una manera molt genèrica i llavors hi havia llocs on hem cregut també que no eren espais adequats per tindre aquest equipament.
Per la seva banda, la cap de l'oposició, Maria Jesús Sánchez, va justificar la seva abstenció en el ple perquè la decisió no és definitiva. Segons Sánchez, no donaran suport a la ubicació d'un tanatori en una zona declarada Ciutat Jardí o Bloc Aïllat.
El sentit de la nostra abstenció és que la situació no és definitiva. Mentre no sigui definitiva de que el tanatori i la sala de vetlles hagi d'anar en aquell solar o en els qualsevols solars que estiguin afectats en aquesta qualificació, nosaltres no hi podem donar suport. No hi donarem suport. És a dir, per tant, ens abstenim en aquest sentit. Vam demanar que es fos de nou amb sòl industrial i el regidor d'urbanisme ens va dir no. Que ens van dir que ho havien d'estudiar? Quan ho estudiïn, quan presentin una proposta, que la vegem coherent i ens ho plantejarem.
Sánchez també va criticar que alguns membres de l'actual govern municipal ja ho eren el 2016, quan es va iniciar aquesta modificació del POUM.
Sabien perfectament el 2016, eren regidors experimentats els que hi havia allà, els que van estar en aquells moments a govern, n'hi ha d'altres que són nous, en el qual el primer tinent d'alcalde, és avui l'actual alcalde, el Carlos Brull, i sabia perfectament, quan començaven els tràmits de tota aquesta nova proposta a Falset, podia acabar passant el que està passant. És a dir, la gent ha parlat de Falset, la gent s'ha manifestat mitjançant firmes, mitjançant escrits a l'Ajuntament, de que no el volen anar allà.
Així mateix, la regidora de Falset Pot Més demanava prudència i recordava que ja s'han donat litigis entre l'Ajuntament i privats que no han acabat precisament a favor del consistori. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va visitar aquest dijous les obres de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat al tram que uneix Tivissa i Falset. En el decurs de la visita, el conseller va assegurar que després de garantir la connexió a totes les capitals de comarca de Catalunya, que es completarà aquest estiu, el desplegament de la fibra òptica ja serà una realitat a tots els municipis de més de 50 habitants l'any 2023. Així mateix, el conseller, que es va reunir a la seu del Consell Comarcal amb representants dels municipis afectats pel pas de la xarxa de fibra òptica, és a dir, Falset, Marçà, Capçanes, Els Guiamets i Tivissa, va destacar la importància d'aquest desplegament per al futur de Catalunya i del món rural.
Avui és un dia històric per aquesta comarca, perquè hi arriba una infraestructura imprescindible en el segle XXI com és la fibra òptica. Les telecomunicacions seran les infraestructures estratègiques del segle XXI i seran determinants pel progrés econòmic i social dels municipis del nostre país. I també serà un gran antídot contra el despoblament. En aquest sentit, que avui doncs, puguem veure les obres com estan avançant de l'arribada de la fibra òptica a aquesta comarca, doncs vol dir clarament que el Priorat, doncs, pel que fa a aquestes infraestructures, entra al segle XXI.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal, Xavier Gràcia, i l'alcalde dels Guiamets, Miquel Perelló, van remarcar la importància d'aquest projecte per a la comarca del Priorat.
Per nosaltres això és una benvinguda molt gran. És un projecte, diguem que faraònic, no? Obre les portes a treure aquesta despoblació, de poder vindre més gent a treballar, perquè al final, com el conseller ens ha manifestat, al final hi ha molts teletreballs que es poden fer des de casa i això seria unes portes molt grans a poder suplir doncs, una mancança molt gran, que és la despoblació, de poder tindre gent que fins i tot pugui vindre a treballar en aquests municipis més petits, i això és molt important.
És molt important per diversos factors. Un d'ells, que se supera un greuge que té la Catalunya rural, no? de manca d'infraestructures, i aquest greuge, que se supera amb això, no? que és molt positiu, suposa connectivitat, suposa oportunitat de frenar una mica el despoblament, suposa oportunitat de diversificar l'economia, també és interessant, no polaritzar les zones rurals amb sector primari, sinó que això amplia i que en definitiva doncs, és una bona cosa i que esperem doncs, que es pugui dur a terme, i també els pobles doncs, que hauran d'esperar fins d'aquí un parell d'anys doncs, que es pugui fer el més aviat possible.
Segons la conselleria, amb les obres en execució, el 46% dels habitants de les comarques de la Ribera d'Ebre i el Priorat disposaran d'accés a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat. Al setembre s'hauran estès 35 quilòmetres nous de fibra òptica de la Generalitat, que sumats als 21 ja existents, connectaran 7 municipis entre la Ribera d'Ebre i el Priorat, amb 1.155.783 euros d'inversió. Pel que fa al Priorat, el 44% dels habitants de la comarca disposaran aquest setembre de punt de connexió. La comarca fa un salt endavant amb aquestes obres i una vegada acabades permetran oferir fibra òptica de la Generalitat a un total de 4.074 habitants dels municipis de Capçanes, Falset, Els Guiamets i Marçà. El Consell Comarcal del Priorat impulsa i inverteix Priorat, una campanya de sensibilització alimentària i consum responsable. La finalitat del projecte és fomentar el petit comerç local i la compra de productes propis, tant produïts com elaborats a la comarca. La campanya s'emmarca en les accions del projecte de cooperació catalana Gustum, del Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp. La campanya, que es difondrà a les xarxes socials i mitjançant cartelleria, convida el consumidor a reflexionar, alhora que li ofereix eines per informar-se i trobar tots els comerços de proximitat, establiments d'elaboració i venda de productes típics d'artesania alimentària i famílies pageses i ramaderes del Priorat donades d'alta en la venda de circuit curt de comercialització. Amb aquesta finalitat també s'ha habilitat un espai al web del Consell Comarcal, on a més de descobrir on podem comprar, també es pot consultar quan és el millor moment, a partir d'un calendari de temporització de les principals fruites i verdures que es produeixen al Priorat, juntament amb les festes i actes populars de promoció i venda de productes de proximitat. La campanya també s'adreça als establiments turístics i als petits comerciants que vulguin conèixer els productes típics i propis de la comarca, els quals poden ser un valor afegit que es pot oferir a la clientela. Creu Roja Priorat ha organitzat aquest dissabte una jornada de portes obertes. La presidenta de l'organització, Rosa Subirats, explicava que l'objectiu és rellançar la Creu Roja a la nostra comarca.
Després d'aquest any d'anar fent canvis des de l'estructura, neteges del local i, bueno, i posar-lo una miqueta més avui dia, pues ara comencem ja, i ja hem començat este gener d'aquest any, ja vam començar en com ajudar les persones, com incorporar nous programes de Creu Roja al Priorat i com anem desenvolupant tot un programa que té Creu Roja.
La jornada de portes obertes, a més, vol contribuir a fer arribar la tasca de la Creu Roja a la població, ser un reconeixement als socis que durant tots aquests anys han contribuït a l'entitat i també fer una crida al jovent de la comarca per tal de captar voluntaris. És per aquest darrer motiu que avui a la tarda s'ha organitzat una taula de joventut. Creu Roja també va organitzar fa unes setmanes un reconeixement a les persones que van impulsar als anys 70 i 80 la creació d'aquesta entitat a la nostra comarca.
La veritat és que si avui en dia estem aquí és gràcies a aquests 30 i pico, quasi 32 o 33 anys, o quasi 40, no? Perquè si anem més enrere, que va començar a funcionar. ¿Vale? Llavors, clar, es va fer un homenatge, un reconeixement a aquella gent que, bueno, cap als anys 78, 79, 80, ¿vale?, van iniciar aquesta il·lusió de que ara, en aquells moments, era de socorros en carretera i donar suport a tot el que eren accidents de carretera, fer traslados de malalts. És a dir, que Creu Roja realment va ser pionera en aquest, amb el que avui diem transsanitari, no? I, per tant, és una gent que, bueno, gràcies als seus esforços i la seva il·lusió, doncs aquí estem.
La consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga, va visitar la cartoixa d'Escaladei durant la primera fase de les obres de rehabilitació de l'església i d'adequació del claustre major. Arran dels treballs han sortit a la llum tres capelles i dues cel·les de l'etapa més primitiva de la cartoixa, que romanien enterrades en el subsol. Una de les cel·les excavades es deixarà com a espai visible, així com també les capelles individuals gòtiques aparegudes arran de l'església. Ho explicava un dels arqueòlegs de la cartoixa, Josep Maria Vila.
Hi ha un projecte d'enjardinament i d'adequació del claustre i en paral·lel un projecte de recerca arqueològica que ha de permetre dues coses. Una, deixar la vista restaurada i perfectament comprensible una de les 12 cel·les que composaven el claustre del segle XIII, i n'hem excavat una altra per completar la recerca històrica i arqueològica sobre aquestes cel·les. Penseu que la cartoixa existeix, s'hi treballa per que la gent la pugui visitar, per difondre el patrimoni. Per tant, és importantíssim en tot aquest procés recuperar el màxim d'informació històrica que ens permeti explicar millor al visitant i a qui sigui l'evolució de la cartoixa.
Per la seva banda, la consellera va destacar que la cartoixa uneix patrimoni cultural i patrimoni natural i va reivindicar aquests valors com a essencials per a que el paisatge del Priorat sigui declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO.
I venir fins aquí, a Escaladei, que uneix patrimoni natural i patrimoni cultural, penso que és molt important. A més, el Priorat voldríem que fos patrimoni de la UNESCO i no només el paisatge, sinó també aquesta cartoixa afegeix molt de valor a aquest paisatge i pensem que això és bo. Fer que aquesta cartoixa sigui més visitable i restaurar-la ens afegeix valor per demanar aquest patrimoni de la UNESCO, patrimoni mundial, al Priorat.
A Escaladei, les obres, que tenen un termini d'execució de 24 mesos, preveuen el desenrunat, la reconstrucció i adequació de l'església, el sagrari de la cartoixa i d'altres dependències annexes, com la galeria sud del claustre o les restes de les capelles individuals a llevant de la sacristia vella. Amb aquestes actuacions es vol garantir la conservació i estudi del conjunt, així com fer la visita més amable i el desenvolupament d'altres usos que siguin compatibles amb la preservació i la recuperació morfològica de l'església del segle XVIII. Les cel·les recuperades a l'interior del pati del claustre major són dues de les 12 construïdes en el moment de la fundació de la cartoixa, al segle XIII. Els monjos hi van residir fins al segle XVII i són de gran importància arqueològica, històrica i simbòlica perquè el seu origen es remunta als temps fundacionals de la cartoixa. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat ja la calor de bo, amb temperatures molt altes, que inclús han arribat a fins 40 graus a la nostra comarca. Una situació aquest cap de setmana, per demà diumenge, encara es mantindrà, amb temperatures rascant els 40 graus a algun lloc i superiors en tots els casos dels 35. De moment no s'esperen canvis en aquest cap de setmana i en tot cas el dilluns tindríem un augment dels núvols i també una baixada de les temperatures que s'afiançaria en dos o tres dies següents. En definitiva, calor forta aquest cap de setmana amb una lleugera baixada i el dilluns, però doncs encara en temperatures molt altes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1718, Catalunya patia un règim de tempestes intensíssimes, qualificades d'autèntics diluvis, que van causar molts estralls a tota Catalunya.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Us desitgem que passeu un molt bon mes d'agost i nosaltres tornem el dia 29. Fins llavors, bon estiu!